Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Des de la Federació Empresarial del Gran Penedès, millor així?
Perfecte.
Escolta'm, si m'ho dius d'una altra manera, d'una altra manera. Res, matisos. Que vostès diuen, ai, matisos, si total, total. No, no, es veu que l'Evan diu, no, està en total. Millor dir empresarial que empresaris. Aquesta vida ja ho saben, que sempre hi ha matisos que poden tenir un cert significat. Eva, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Avui, tres joves...
I tant.
Emprenedors, empresaris...
Jo crec que tot... perquè, a més, algun d'ells desconec els altres dos casos, però concretament Judit Antolín, de Judit Antolín Studio. Bon dia.
Bon dia.
Benvinguda a estar de celebració, perquè fa 10 anys al seu estudi. Per tant, després entrarem en matèria. I saludem a la resta. Edita.
Hola,
bon dia. Bon dia, INB Comunicacions. No m'atreveixo amb el cognom.
Jo sí, jo sí.
Vinga.
He fet un invent abans. Surmiei.
Perfectament.
Ah, per l'amor de Déu, home. Per l'amor de Déu. Perquè l'Edita ens ve de...
Polònia.
De Polònia?
Sí.
D'algun lloc concret de Polònia?
De Poznan.
De Poznan. Allà hi va haver esdeveniments històrics de primera divisió.
Exactament, sí.
O sigui que...
La Polònia és un país amb molta història.
Amb molta història, sí, senyora. Diguem-ne que de centre Europa, un lloc amb història és Polònia. Estàs aquí des de fa quan?
Des de hace 15 anys.
Des de fa 15 anys.
I Marcos Guillén, de Mejí de Comunicació.
Marcos, bon dia.
Bon dia.
L'empresa des de quan?
Dos i mig.
Abans feies?
Abans m'he dedicat tota la vida al món del màrqueting i treballava per d'altres, he fet de director de màrqueting fins a matxaca d'inici, pues, durant gairebé 20 anys.
Dedicar-se pel seu compte vol dir, suposo, ser molt conscient no només de la competència que hi ha en aquest món, sinó dels riscos que un assumeix quan s'hi tira...
Fins i tot la competència, de vegades la sensació és que és el que menys, entre cometes, el que menys t'afecta, perquè acabes coneixent gent que s'hi dedica al mateix que tu, que més que competència són col·legues i acabes col·laborant. Amb la qual cosa, els riscos potser van més enllà a que tots o els que hem treballat abans per un altre estem acostumats a que, bueno, a cada final de mes algú t'ingressa una nòmina i quan estàs pel teu compte no sempre és així, no sempre tens aquests ingressos fixes que no rodes.
En el fons aquí estem parlant amb tres empreses de comunicació. En qualsevol cas, valdrà la pena també definir una mica l'abast de cadascuna d'elles. Judit, la vostra empresa es dedica especialment a...
Jo el que faig és el disseny gràfic, o sigui, la part d'imatge, sobretot de disseny d'imatge en quant a logotips i tot el que és la definició gràfica d'una marca per una empresa.
L'empresa va néixer, per tant, fa 10 anys?
Sí.
En plena crisi?
Sí. Sí, però bueno, a vegades la situació no és... et depèn també l'externa, però també la personal.
D'acord.
En aquell moment, doncs, a nivell personal va ser un moment en què volia, doncs, d'arriscar-me.
D'on no? Venies?
Jo, doncs, igual
també...
que el Marcos... també havia estat treballant, doncs, per altres estudis, empreses de pàgines web, i ja havia treballat en el sector des de que havia acabat d'estudiar. Llavors, després, l'evolució, doncs, va ser de treballar pel meu compte.
Ara no sé si es veu d'una altra manera, però és clar, fa 10 anys, quan la situació era tan difícil per tot, més d'una em va dir, ja saps què fas ara, anant en solitari... amb la crisi que hi ha i amb la situació que hi ha, que si vols demanar un crèdit la feina serà teva, que si vols posar-te pel teu compte la feina serà teva.
Però més que res, els comentaris aquests de por que em comentes, jo crec que els hagués tingut encara que no hagués hagut crisi, perquè era la por de deixar una seguretat per arriscar cap a un nou projecte, no? que no saps on et portarà, que has d'arrencar.
Ara estiraríem el fil i suposo que cadascun dels tres més o menys es pot sentir identificat amb aquest context general en què acostumem a dir a les persones que es llencen per compte propi al tanto, no sé què, ja saps què fas. Sí. Aquesta por existeix, eh? Sí. A l'entorn sempre el mou aquesta
Sí, aquesta es busca por. La seguretat, però clar, un temps abans ja tot el que sentia era que en el futur hi haurà molta feina, però el que no hi haurà seran llocs de treball, diguéssim, no? Llavors jo això ho vaig agafar i vaig dir, bueno, pues si el futur va cap aquí, he de tenir menys por, no? Perquè serà tot canviant i, bueno, quan abans t'adaptis millor.
Era una bona frase aquesta? En el futur hi haurà molta feina, però
segueixen dient que sí, que tirem cap aquí. El que no hi haurà és la feina estable, però feina, clar que n'hi haurà, coses a fer, n'hi ha, activitat n'hi ha.
L'experiència demostra que és així, sí?
Sí, però jo també dic que l'emprendre depèn molt de cadascú i de... O sigui, tothom no s'atrevirà ni a perquè té per què ser-ho. És una cosa que també va lligada amb el caràcter, com deies tu, comporta molt de compromís, risc... Mucha feina que has de estar disposat a fer-ho també sí. I agradar-te.
Además, muchas veces cuando te lanzas a lo de ser emprendedor no te avisan de las cosas que conlleva esto. Muchas veces te vienen unos momentos de crisis que lo quieres tirar todo y dejar, me voy ya, no quiero hacerlo más. Y nadie te avisa de todo esto. Cuando te dicen, sí, lánzate porque eres bueno en ello, que te sale muy bien, pero nadie te dice que hay una parte administrativa, hay una parte de impuestos, hay unas partes de trabajo que las tienes que hacer, que aborreces al final porque no es lo tuyo es diseño, lo tuyo es página web, lo tuyo es lo bonito, pero hay una parte fea también de todo esto y hay que prepararse mentalmente para ello.
Porque... Sembla mentida, ¿eh? Entre los libros de autoayuda, ¿eh? Que son los que diuen, lánzate, venga, sí, que el mundo es tuyo, no sé qué, y la familia que diu, nene, cuidado, que no sé qué. Entre un lloc i l'altre, deu haver aquest terme mig, i els emprenedors han d'interioritzar que hi ha una part de la feina que és avorrida, que és mecànica, que és a les antípodes del que un podia pensar que
podia, no? Y en principio la tienes que hacer tú, no la puedes externalizar porque empiezas, todavía no tienes dinero para pagar a nadie externo, pues empiezas a hacerlo todo tú. Entonces, tu trabajo al que te querías dedicar realmente lo empiezas a desplazar porque tienes que aprender lo que no era lo tuyo, pero poco a poco, mientras empiezas a tener más clientes, empiezas a hacer más ingresos, empiezas a externalizar esta parte que no es tu trabajo.
L'he dit, és de INW Comunicació.
INW Comunicacions.
INW Comunicacions. Sí. Des de quan, l'empresa?
L'empresa és des del 2010, la empezó mi marido, que se dedica a telefonía y redes. Ajá. Es toda una parte de servicio técnico para empresas. Y yo me junté con él en el año 2013 y empecé toda la parte de marketing digital y el diseño web estratégico.
D'acord. Què entenem com a marketing digital? Per explicar-ho d'una forma simple.
Hoy en día todos piensan que marketing digital son las redes sociales. Y no es verdad. No es verdad. Marketing digital es toda la estrategia que tienes, cómo mostrar tu empresa, cómo dirigirte a tu cliente, cómo comunicarte con tu cliente, toda la estrategia que tienes en internet a nivel digital con tus clientes que están en el mercado. Pueden ser los clientes a los que ya has llegado y ahora los tienes que fidelizar, o los clientes a los que todavía quieres llegar y no sabes cómo. Pues todo el marketing digital es esta estrategia que tienes que construir alrededor de tu imagen y de tu empresa, pero dentro de internet.
Mm-hmm. Des del punt de vista professional, d'on venies, Edita?
Jo venia
venies d'un àmbit semblant, això o no?
Sí, jo sempre treballava en marketing. Treballava en el marketing convencional, el offline, pasé por muchas multinacionales, trabajaba también en una empresa familiar y en el año 2013, plena crisis también, dije ya no puedo más con todo esto. En plena crisis trabajar en unas empresas era muy difícil, había mucho nervio, tanto por...
Molta presión por resultados.
Sí, por parte de los jefes, también por parte de los trabajadores, todos íbamos muy estresados y dije yo no voy por este camino. Así que dije me voy a lanzar a lo mío, voy a intentar a lanzar lo mío, y así empecé con mi marido. También lo tenía más fácil porque como que empecé un poquito bajo un ala de un sponsor, digamos. Ajá. Que no tenía esta presión de que desde el primer día yo me tenía que mantener como autónoma, ¿no? Entonces lo tenía más fácil, pero ahora ya vamos como más socios, digamos, del mismo nivel, cada uno tiene su parte de negocio y vamos tirando.
¿No añores res del passat?
No. En empresas anteriores siempre tienes un horario, aquí no. Esto es también un arma de doble filo. Uh-huh.
Això vol pels tres, suposo, sí. Això de l'horari...
Pero lo que estuvimos hablando antes de entrar aquí, que cuando te gusta lo que haces, al final el horario no importa. Lo haces con mucho gusto y no piensas como que lo que me he cansado, el tiempo que he perdido, y no, lo haces por gusto y al final haces por tu desarrollo propio.
Uh-huh. En el cas de Marcos, de Meiji de Comunicació, el teu àmbit, Marcos, i si té alguns punts de connexió amb el que hem comentat.
De fet, en té molts, el que passa que potser la meva feina va un pas abans que la d'elles. De fet, jo podria arribar a recomanar a totes dues per treballar amb un dels meus clients. Diguem que jo vaig un pas més enrere i la meva feina està molt basada en la consultoria i es tracta de treballar amb els meus clients per decidir quina és la millor estratègia, no només de comunicació, mm-hmm. moltes vegades també de model de negoci, per vendre allò que ells porten a dins. També moltes vegades treballo amb emprenedors i treballem, doncs això, model de negoci, treballem quins són els seus valors, què és el que haurien de comunicar, quins són els beneficis dels seus productes, i una vegada tenim fet tot això i tenim creada una marca forta, doncs podem fer coses com la identitat visual que li podríem encarregar a la Judit, o fer una web, si creiem que la comunicació va a través de la web, que li podríem encarregar la dita, o bé els recomano com treballar, o bé ho faig jo, com treballar a comunicació a xarxes o fora de les xarxes, també de vegades a nivell de relacions públiques i de més. És una miqueta, doncs això, un pas enrere i acompanyar aquesta empresa, aquest emprenedor, per ajudar-lo a créixer.
Ara que hem definit bé, més o menys, l'àmbit de cadascú, al teu despatx venen empreses que volen vendre més?
Ostres, és curiós perquè moltes vegades ningú no et diu vull vendre més, però et venen dient-te una altra cosa, que han sentit, que volen fer, no, perquè vull donar-me més a conèixer, no sé què, i al final, si parles 2 minuts amb ell, és, però què necessites? Vendre més? Home, clar. I, bueno, al final necessiten vendre més. Sí, però necessiten que els ajudis. Ah, ara, la eina no té per què ser comercial. En el meu cas és a través del màrqueting i de la comunicació.
Doncs ens serviria aquesta primera precisió. No, voldria donar-me a conèixer. Això del donar-se a conèixer.
Sí, darse a conocer es... La gente muchas veces trabaja a nivel muy local, o sea, me conocen mis amigos, me conocen mi barrio, en mi barrio todos me conocen, y en redes sociales también me han enseñado mucho, pero... redes sociales son mucho para dar mucho ruido, siempre lo digo, es como ponerse en el medio de un mercadillo y gritar lo más fuerte que yo estoy aquí, ¿no? Pero darse a conocer realmente te das a conocer en tu propia página web, que yo siempre intento convencer a ello, porque es donde realmente enseñas tus valores, tu imagen, tu servicio que ofreces, uh-huh. tus productos que vendes. Esto es darse a conocer es en tu página web, donde realmente tienes que trabajar tus textos y tu primera conversación que tienes en el cliente, que es la página web, porque son estos primeros textos que va a leer y le van a convencer si realmente eres tú el que necesita.
Té un punt de paradoxal això, i a veure a partir del coneixement professional de cadascú de vosaltres. Esclar, en altres ocasions hem parlat de les estratègies de les empreses, i en més d'una ocasió un professional ens deia, bé, és que ara les empreses sembla que s'han agafat a les xarxes socials perquè, és clar, que les coses es facin viral i que hi hagi molts likes a qualsevol publicació, etc, etc, i en canvi les pàgines web gairebé han quedat arraconades com quelcom del passat, en què, com que no canvia mai massa res cada dia, i aleshores les empreses gairebé estan més convençudes o tenen allò molt ficat dins el cap que les xarxes socials, i no va tan, o sea, per aquí això.
Las redes sociales te dejan verte, ahí consigues seguidores, pero estos seguidores los tienes que enviar a tu página web y convertir en tus clientes. Esta es la diferencia. Entonces ahí es siempre donde yo intento convencer a las empresas o explicarles que tu página web es tu imagen corporativa dentro de internet, y ahí es donde la tienes que cuidar, y ahí es donde tienes tu discurso comercial que va a convencer a tu cliente para que te compre a ti.
És a dir, hem d'anar al revés, primer el web i després les xarxes socials.
Exactamente, sí? Así debería ser.
Sí? Sí.
En xarxes socials lo que fan és
és una herramienta más,
sí, comunica, sí, allò que estàs fent, sí, a la web, no? Però el seu és que si els interessa el que dius a la xarxa social et vagin a parar a la web.
De fet, fent un paral·lelisme una mica absurd però que podria ser amb l'offline, vull dir, la web és el teu despatx, i si poses un anunci al diari és el que fas amb la xarxa social.
Exacte.
Poses un anunci perquè vinguin al teu despatx, et coneguin i et comprin.
D'acord, però és com si ens diguéssiu que les xarxes socials és un món una mica volàtil, això.
És que la xarxa social és una cosa que tampoc no et pertany, tampoc.
Exactament, sí.
Te tienes que ir adaptando a lo que te va mandando la red social en ese momento, mientras que la web sí que realmente es de tu propiedad.
Y es tu imagen, es lo que tú quieres transmitir.
D'acord.
En las redes sociales todos somos iguales.
Afegim això, hi ha una certa preocupació, he dit, per la imatge que projecto, la serietat que projecto, si algú algun dia deixa anar un comentari a la xarxa social sobre algun dels meus serveis, això em posa molt en guàrdia. Hi ha molta preocupació per part de les empreses per això, pel feedback de les xarxes socials?
Sí, hay mucha, y además hay que saber manejarlo bien, porque en las redes sociales todo corre como una pólvora y no eres el único que habla solo con este interlocutor, sino hablas con toda la masa de gente que hay ahí que enseguida se va a posicionar de un lado o del otro lado. Uh-huh. Entonces ya no estás hablando solo con una persona que te ha criticado o ha dicho algo sobre tus servicios, sino ya estás hablando con una masa de gente que está a favor o en contra. Y ahí hay que saber manejarlo, por eso esta figura de community manager siempre en las empresas, porque hay que hacerlo a nivel profesional ya. No nos podemos lanzar a contestar como que es que tú no me entiendes, es que mi empresa es mejor que ninguna y tú no te has enterado.
¿Això val per empreses petites, grans? ¿Això val per qualsevol?
De fet, potser amb les petites afecta lleugerament menys, perquè òbviament no tenen aquesta capacitat d'arribar a tanta gent i també generen menys polèmiques. Amb empreses mitjanes ja comença a afectar, sobretot amb àmbits, perquè jo hem conegut tots els mitjans, amb àmbits com restaurants, mm-hmm. locals oberts al públic, s'utilitzen les xarxes moltes vegades per enveges, fins i tot entre competència. Jo tinc un restaurant superben posicionat aquí a Sitges, al TripAdvisor, i tres o quatre altres que no els agrada comencen a posar-me comentaris negatius. Això passa, jo he treballat per algun tipus de negoci d'aquests i és realment molt complex de gestionar, perquè a més el propietari del negoci té tendència a voler contestar una mica en cels, no?
Està clar.
M'estan dient que això que faig està malament. I ho has de poder aturar i en certa manera respirar, prendre distància i contestar sempre d'una manera professional.
M'ho has posat molt bé. Qui tingui un restaurant a TripAdvisor, de què li serveix tenir una pàgina web?
Bueno, perquè al final TripAdvisor no és... vull dir, TripAdvisor et pot ajudar...
Enteneu-me, en el sentit de que molt probablement la majoria de la seva clientela hi haurà arribat, o molts d'ells, a través d'un portal com TripAdvisor, que m'han dit que el teu restaurant és tal o no sé què.
Sí, però moltes vegades, per exemple, en el cas aquest d'un restaurant, els restaurants viuen molt més que no... vull dir, volen fer més coses que no per portar... No, només portar gent al restaurant perquè vingui a dinar. Molts fan, pues que si ara faig una cata de vins, que si ara... I això els serveix per posicionar-se com a imatge de restaurant. Això, a través de TripAdvisor, no té sentit. Això pots organitzar i pots parlar d'ell al teu web. A TripAdvisor només vens. De fet, només vens. A l'altre crees marca. A TripAdvisor només et serveix per crear marca en funció dels comentaris, que no depenen de tu, que depenen d'altres.
Però, en canvi, un portal d'aquest tipus a les xarxes socials et poden, allò, minar el crèdit d'un dia per altre.
Sí.
I la feina és salvar-ho, aleshores, això.
Sí, por eso yo siempre digo que se necesita un community manager profesional que sepa manejar estas situaciones y sepa salir de estas situaciones tan incómodas, porque nosotros siempre nos ponemos en lo más bonito, lo que es nuestro negocio, siempre vendemos lo más bonito, pero cuando viene una crítica siempre pensamos, no tiene razón, pero quizás tiene razón, pero no queremos verlo. Por uh-huh. eso esta persona de community manager, que sabe ponerse en la piel del usuario que ha puesto este comentario y sabe manejarlo y redirigir la situación para que al final todo acabe bien.
Uh-huh. Ha ajudat a les empreses l'existència de les xarxes socials? Ha ajudat a fer-les millor? Ha ajudat a donar més bon servei? Ha ajudat...
Yo las veo que han acercado mucho más su negocio al usuario, porque hay que interactuar siempre con el usuario, hay que ofrecer un contenido útil para el usuario, y yo veo que se han abierto más. Antes era, esta es la diferencia entre el outbound marketing y inbound marketing. Antes era que solo hablábamos de nuestro negocio y lo vendíamos, ahora intentamos atraer al usuario a nuestro negocio. Y las redes sociales ayudan mucho con uh-huh. ellos, atraer este usuario a que venga a nuestro negocio.
No ens oblidem de la Judit. Perquè en el seu dia havien posat sobre la taula una qüestió que neguitejava amb moltes persones que es dedicaven a la imatge, d'alguna manera, corporativa o gràfica de moltes empreses. L'existència d'empreses que deien, escolta, més que tinc un familiar que té l'ordinador a casa, i li he dit, escolta, fes-me una mica d'això. I moltes empreses amb això ja en tenien prou, o petites empreses ja en tenien prou. La consciència de la necessitat d'una imatge gràfica potent és més ara que fa 5 anys o 10?
Sí, se sap més. Avui en dia qualsevol emprenedor que comença, jo crec, jo fa 10 anys ja vaig estar a Barcelona Activa fent cursos amb la federació i em vaig estar informant, però cada vegada hi ha més informació, ara hi ha molts cursos online, vull dir que sí que es té potser més coneixement, tant d'imatge com de xarxes socials, de qualsevol necessitat. Ara, el que dius tu de començar amb una imatge que em faig jo, també.
També.
Vull dir, també passa.
També passa, sí, sí.
I encara ara n'hi ha més mitjans per poder-t'ho fer tu a casa. Ara, jo també em trobo de... Sí, sí.
No.
També hi ha pàgines més o menys gratuïtes o bastant econòmiques on et pots fer un logotip. Però jo segueixo tenint clients que venen, que potser han començat fa 2 anys que es van fer ells un logotip amb alguna d'aquestes maneres, amb un amic o amb una web i així, i acaben venint a veure'm. Perquè allò que van fer... veuen que no els hi és suficient. Vull dir, jo tant tinc clients que venen de primer moment que ho tenen molt clar, que em necessiten per arrencar, com d'altres que ho han intentat i veuen que no se'n surten.
Què és la imatge gràfica en una empresa?
És el que et representa, o sigui, això que comentava el Marcos, de definir els valors de l'empresa, la diferenciació, a quins serveis vens, tot això jo també ho treballo i intento extreure tota aquesta informació del client per representar-ho amb la seva imatge. Uh-huh. I llavors ha de ser un símbol, una bandera que et representa com a empresa, amb els teus valors, amb els teus productes i sobretot com vols arribar al teu client.
Els valors tenen color, tenen tipografia, tenen...
Tot això s'utilitza... té a veure amb la psicologia, amb com ho percep el client. Els colors, les combinacions, els tamanys de les coses, el tipus de lletra, aquests elements que semblen només estètica, segons com els combinis, aconsegueixes logotips superdiferents que representen o donen una imatge teva molt diferent. Això fa que cada empresa es representi diferent, només amb algú tan senzill com un logotip i un color, per exemple.
Què arriba al teu despatx? Empreses petites, empreses grans, persones que diuen, no, és que jo necessito un logotip, i tu els dius, no, és que hi ha alguna cosa més que un logotip, perquè la imatge corporativa va més enllà d'això. Què busquen? I què saben del que volen?
Què saben? Depèn, i moltes vegades has de fer aquestes primeres trobades de guiatge una mica, de veure on estan, en quin punt estan i cap on els pots reconduir, com ajudar-los i quins consells donar. Però em trobo, sobretot la gent que em ve a buscar i amb qui treballem, és gent en qui busca, amb qui confiar i algú des de fora els hi aconselli i els hi doni aquesta resposta en imatge. Però en quant a tamany, tant em trobo això, com a emprenedors, o sigui, unipersonals, que sí, estan començant, com en empreses, un emprenedor que potser jo et dic fa 3-4 anys que ja funciona i em ve a buscar i ja té un logo i em diu... tinc això, però necessito que m'ho milloris, llavors jo valoro si partim de zero o treballem sobre el que ja té, o fins i tot estic treballant amb empreses de Vilafranca, en aquest cas, que tenen ja 20-30 anys d'història, que tenen logotips que van anar sorgint, però que sempre s'ho han fet, no només en aquest cas logotips, sinó sí, catàlegs i tota la comunicació, se l'anaven fent de manera interna sobre la marxa, i... bueno, sobretot passa també en canvi de generacional, que llavors agafen tot això i diuen anem a ordenar-ho, anem a definir-nos. I dic, són empreses potser porten 20-30 anys, en aquest cas m'han vingut a buscar doncs, perquè ostres, els nostres catàlegs, els nostres emails que fem, mira quina imatge estem donant, veuen que no és prou professional per la història i per la qualitat de producte i de servei que tenen.
Hi ha una certa consciència, potser anem per aquí, d'allò... necessito renovar-me perquè dono una imatge antiquada que va quedar en una època determinada i necessito que d'alguna manera...
Hi ha dues coses, o antiquat o que no està representant
exactament
el nivell, la qualitat que volen de la seva empresa, perquè no se li havia donat prou importància i s'havia fet amb mitjans més domèstics.
Marcos, i què passa quan ve algú que diu jo necessito consell sobre determinades coses, però... el professional té la sensació que l'empresa vol anar més enllà del que veritablement és a la seva projecció de màrqueting o a la seva projecció. Passa això?
Em passa més aviat a la inversa.
A l'inversa?
Sí, jo crec que no, no, potser és el tipus de client amb el que jo he treballat. De vegades venen persones que realment no se n'adonen
del potencial que tenen.
Sí, que amb el que tenen poden arribar molt més enllà. I són més aviat conservadors amb el que... amb el que tu penses, que dius, ostres, però si això ho orientem bé, sense fer una gran despesa, podries arribar, perquè moltes vegades són empreses d'aquestes mitjanes que tenen un producte que és excel·lent en qualsevol camp, que podrien estar fent molt més, però són conservadores i els hi costa, i llavors volen fer coses molt poquet a poquet, no tant allà, potser amb un ambient més d'aquests de startups tecnològiques i tal, igual sí que hi ha més
això aquest, està
el, el moment aquest de treure pit i dir, ostres, jo he fet això i amb això farem milions. No sé, jo no m'ho he trobat, però conec gent que sí que se n'ha trobat de dir, home, que m'has vingut amb algú que no està, no tens ni un model de negoci darrere i et penses que amb això estaràs a Silicon Valley en 2 setmanes. I no. Sí que un amic meu pues, es va trobar un cas d'aquests. Lo important quan fas consultoria és super sincer amb el client i dir-li que allò que vol fer potser no és la millor idea. Al final tots en algun determinat moment jo crec que hem deixat de banda un client perquè ens volia que féssim algo que anava en contra de lo que nosaltres creiem que s'havia de fer. I això, home, de vegades és durillo, sobretot quan comences, no? Que t'has d'agafar pràcticament a tot el que... Però sí que passa que de vegades no estàs d'acord. Ara, a mi m'ha passat més aviat el que et deia, el contrari, no? Gent que no n'és conscient de que, ostres, amb això que tens pots tirar molt més enllà.
Ens ho has posat molt bé. Què passa quan no s'està d'acord amb l'estratègia del client?
Bueno, yo lo que hago generalmente es... intento exponerle lo que yo veo como que a él le funcionaría, pero siempre digo, tú tienes que estar cómodo con lo que vas a hacer, te tiene que gustar lo que te estoy proponiendo. Si no te gusta, no estarás cómodo, no lo harás, no lo implementarás y no funcionará. Entonces yo lo que te puedo hacer es aconsejarte, decirte por dónde lo haría yo, por dónde tiraría yo, cómo lo haría yo, pero después tú tienes que sentirte cómodo y interiorizarlo para tirar adelante con ello. Y yo cuando hago una página web estratégicamente a una empresa le digo los puntos más importantes de tu negocio, porque según el objetivo que hemos establecido para tu web, para qué queremos que la publiquemos, según ello yo te la haría así, pero si tú no lo ves, si no ves por ejemplo este tono de voz, estos argumentos que exponemos, no es lo que a ti te hace sentirte cómodo con lo que hacemos, no va a funcionar. Entonces al cliente le tienes que decir, es lo que yo te aconsejo, pero si no lo implementas, lo dejamos aquí y tendrías que trabajar con otra mesora. No intento convencer ni imponer mi voz porque no funciona.
D'acord. En el cas de tu, Judith?
Anna, a veure...
Que aquí hi ha una qüestió també, suposo que bastant subjectiva, de si el resultat t'agrada o no agrada. Sí. Mira, aquest logo no tal... No,
sí. Sí, el que passa és que el que deia, partim primer de... abans de començar a que em diguin ok, m'interessa, pressupost, tot el que m'ofereixes, començo a treballar amb tu i allà com a mínim una reunió prèvia amb la que parlem de tot, de què volen, això, de quins problemes tenen la seva imatge, també jo els explico com he resolt altres projectes, els ensenyo exemples, no? I més o menys ja al client li ha d'agradar també el que jo li puc oferir a l'estil i també el meu tarannà, el com treballo amb els clients.
Perquè
si
funciona...
ha d'haver una bona comunicació i partir d'una mica d'una confiança també cap a el que jo li pugui oferir.
Perquè funciona a vegades allò de és que jo voldria mirar un logo semblant a aquell m'agrada. O, en el cas de l'Edita, aquell web, a mi m'agrada aquell.
Jo els hi demano a vegades referències per saber quins estils.
D'acord.
Però sempre ho adaptarem a la seva imatge. Jo no treballo per copiar el logotip d'un altre. Llavors no t'estic oferint una imatge pròpia.
Además, muchas veces sí, tienes que preguntar, vale, de acuerdo, te gusta esta web, pero ¿cuál es tu cliente objetivo? ¿Es el mismo target que de esta web? ¿Tú te diriges al mismo público? ¿Cuál es el objetivo de tu web?
Porque es que sembla que tots tres analitzem aquestes mateixes claus per poder treballar la comunicació.
Siempre tienes que pensar cuál es el objetivo de lo que vas a hacer, porque si no tienes claro hacia dónde vas con tu trabajo, nos podemos dispersar tanto que al final el resultado final no tendrá nada que ver con lo que quería el cliente. Entonces, aunque nos traiga las referencias, nos da un poco las pistas de lo que le gusta, el estilo y emocionalmente cómo le influye la otra página o otro logo, pero siempre tenemos que tener claro cuál es su cliente, en qué mercado está, en qué sector está y cómo hay que comunicar con él, porque puede ser que la otra página esté muy bonita pero tiene totalmente otro target y no va a funcionar.
Clar, no sé si amb logos va igual o no. ¿Es millor no tenir web que tenir un mal web?
Jo diria que sí.
Sí?
Sí, perquè te puede perjudicar.
En Marcos també ho diu, vaja, és un sí bastant segur. Que...
Te puede perjudicar más tener una pàgina web mal hecha o mal escrita o con las faltas o con una imagen equivocada que no tenerla y simplemente decir estamos en obras, la estamos preparando y ya la tendremos.
De fet, en qualsevol àmbit comunicatiu jo crec que és millor no fer-ho que fer-ho malament. No només amb el web, amb qualsevol àmbit amb què una empresa o qualsevol organització o fins i tot una persona comunicar és millor, és allò de si allò que has de dir no ho tens gaire clar, millor calla.
Aleshores,
que això és aplicable a tothom com a persona.
Aleshores estarem d'acord en que una certa prudència sí que va bé a vegades.
S'ha de fer una miqueta de definir una estratègia abans de començar amb res, no? De definir-te uns...
És difícil en aquest món, no? Perquè tothom té web, tothom està a les xarxes, tothom, i si no hi ets, no ets ningú. I si no...
Bueno, pues tracta d'analitzar una miqueta abans de començar. ¿No? De pensar en quines xarxes parlaràs, què començaràs a dir...
Sí, además, no todo el mundo tiene que estar en todos los sitios. No todo el mundo tiene que tener la web, estar en todas las redes sociales, hacer el email marketing, publicarse en los periódicos, en
local,
la televisión,
local.
Hace falta. Dependiendo del negocio que tienes, tienes que tener la estrategia, qué es lo mejor para tu negocio. Y de ahí, escoger, hasta se escogen las redes sociales, que solo te puede funcionar un Instagram y un Facebook, o solo te puede funcionar el Pinterest y un Vimeo, todo depende.
Ahora que está de moda. Perquè també va amb tendències, això, no?
Bueno, les redes sociales sí van de modes, però se enfoca mucho más las redes sociales para un cliente, digamos, más final, cliente más doméstico, más de calle, y redes sociales más a nivel profesional. Entonces ahí se diferencia mucho, dependiendo de qué negocio tienes, se escoge unas redes sociales u otras, y ahí trabajas tu imagen y tu comunicación.
El vostre és un mercat de molta competència. El preu, quin factor hi juga? I si es pot jugar molt amb el preu final del que s'ofereix?
Yo siempre digo, lo barato sale caro. Y hay que tenerlo claro, que lo barato siempre te saldrá caro, porque lo quieres barato y no va a ser lo que estabas esperando de que te iban a prepararte. Ay,
después també depèn, si pagas barato, lo poco luego no puedes exigir mucho del servicio, ¿no? Me refiero, jo en un projecte, deies abans de si agrada o no agrada, doncs mentre el vas desenvolupant hi ha una feina, hi ha moltes hores i es parla amb el client i és provar i mira, canviem això. Si em pagues per 3 hores no podré fer un projecte de diverses setmanes, no? Llavors pagues, diguéssim, també aquest servei, aquesta resposta a mida i aquest assessorament. No és només el producte final, hi ha tot un procés de treball, no? amb el client.
Normalment els clients en tenen consciència de que això exigeix
Això és una inversió.
I que exigeix unes hores de treball per part teva, perquè no sé, en el cas de la Judit és el que diu. Jo crec que la gran majoria de clients saben que entren a un web d'aquests i per 2 duros hi ha un logo, però quin logo? Ah, serà...
I quin logo, que després m'ha passat que uns iguals a altres, perquè clar, tu entres en un lloc, escolleixes un tipus de lletra i va una altra persona i fa el mateix.
Sí, o sigui que al final el client és conscient.
Riscos.
Ara, és possible que sent conscient et quedi sense client, perquè tu li fas la teva oferta, li expliques i el client et diu tens tota la raó del món, però jo no puc invertir aquests diners. Ja. En aquest cas, els diners sí que són clau.
Clar,
llavors,
bueno.
Clar... És que clar, no...
Sí, hi ha obstacles que no es poden salvar, per dir-ho així, si ens posem en aquesta tesitura de davant, no?
Sí, perquè les nostres 3 feines jo crec que són força intensives amb hores. Vull dir, per treure un producte final bo n'hi hem de dedicar moltes hores. Llavors, clar, al final els preus no són d'això, no són d'entrar a una web i t'ho faig sol, no? Clar, és un tema que quan inverteixes en això... has de tenir molt clar que no serà una inversió superpetiteta, que una miqueta més serà.
Però en el cas de les webs és una cosa que també es crema abans, però jo també dic que inverteix en la imatge corporativa és algo que li...
Pot durar molt de temps, no?
Mínim, diguem, 10-15 anys, si l'estàs treballant bé.
I si és bona, no direm que duri tota
sí,
la vida, però quasi bé, no?
El cost entre els anys i en el que et facilita la vida, la gestió diària dins l'empresa, també. Perquè quan encara no tens la imatge vas molt perdut. Després, un cop defineixes, mira, sempre faré servir aquest tipus de lletra, i aquests colors, tant a internet com a les factures, cartes, com a l'anunci de la premsa. I sempre vas seguint quatre pautes que enllà. Moltes coses les podran desenvolupar amb aquesta...
Identitat visual, identitat de paraula, també. Vull dir, quin to escrius, quin no sé què. També quan li defineixes amb un client, clar, li funciona no només pel moment aquell amb què, ostres, és que pels textos de la web, per catàlegs, per web, per quan fa una nota de premsa, si és que en fa, per quan fa qualsevol cosa, comunicació a xarxes, vull dir, hi ha moltes coses que queden definides per molt de temps. Un també web, de vegades és difícil que et facin cas, una vegada es defineix, perquè tenen tendència
després
a perdre.
Després ja volen treballar-lo i ja no et pots entrar, no?
Una web es crema cada tant?
Sí, però no solo perquè pasa de moda o lo que sea, sino porque tu negocio también evoluciona y al cabo de unos años puede ser que ya se ha desviado un poquito de lo que tienes en tu web. Ajá. Entonces yo lo que siempre aconsejo es que una web hay que mantenerla. Siempre digo que cuando abres una web es como si te comprases un coche, quieres llegar a más sitios en menos tiempo, pero tienes que saber conducir este coche. Lo mismo pasa con la página web, tienes que saber conducirla. A lo largo del tiempo la página web tiene que ir evolucionando, hay que ir nutriéndola con nuevos contenidos, sobre todo por el posicionamiento en Google, si quieres que te encuentren. La página web hay que trabajarla constantemente, así que si dentro de 5 años no la has trabajado desde el año 2010 hasta el año 2015, se nota la diferencia. Pero si la estabas trabajando durante estos 5 años, simplemente habrá que dar unos retoques cosméticos, pero la página web estará trabajando por ti. Tendrá esta imagen adecuada y en concordancia con tu negocio, porque durante el tiempo la ibas manteniendo igual que tu negocio.
Per tant, com deia la Judit, la inversió en imatge corporativa és una inversió d'un moment determinat que pot durar, si està ben feta, durant molts anys. En canvi, la inversió en web i en xarxes i en màrqueting...
És perquè és un màrqueting.
Necessiten més renovació, més actualització. Exactament. No és que s'hagi de trencar el que tens, però necessites anar-ho adaptant.
És una feina més de continuïtat.
I tienes que tener una partida en tu presupuesto para màrqueting en tu empresa. El màrqueting tiene que ser una parte importante de tu empresa, porque si una vez lo lanzas, pero después lo dejas, esto poco a poco se va muriendo, se va desfasando, se va desactualizando.
¿Hi ha una consciència d'això? De la inversió en màrqueting?
En inversión en marketing todavía no, yo diría, pero cuando se lo explicas al cliente, yo no he encontrado todavía nadie que me dijera, no, esto no lo quiero.
D'acord.
Les convences, les dices que esto hay que trabajarlo, esto es tu empresa, es tu imagen de tu empresa y constantemente hay que ir manteniéndola actualizada.
Contra més gran és l'empresa, és més fàcil.
Sí.
Que perquè ja es dona per entès, no?
Jo quan amb un petit emprenedor entén la pàgina web com una inversió puntual, que ara em gasto això i ja ho tinc, que es queden com més tranquils, i com quan l'empresa creix, la manera de relacionar-te amb el client també canvia. Jo amb les empreses més grans treballo sempre, vull dir, cobro una quota mensual per ajudar-los amb tots els temes que tenim oberts, sigui pues, renovar una web, fer tal, ajudar-los amb les xarxes, a canviar tot el que els hi pugui sorgir dels meus àmbits d'actuació. I són conscients que han de tenir bé algú treballant-hi a dins que els hi ajudi, o bé algú extern que els hi ajudi, i que a part han de tenir un pressupost perquè si hem de dir, si han de fer una inversió, pues, per renovar la web, per pagar algú que els hi escrigui continguts, per pagar, tot això té un cost. Però clar, els petits, i això també ens ha passat a nosaltres, suposo, al principi, com que tu intentes fer tu tot i intentes... pues això,
no... Amb una certa lògica, no?
Clar, pues això, treballes per un emprenedor en una web i és rotllo...
Aprofitar els recursos...
Costarà aquests diners, però és que ja no tinc més. Aquest any ja se m'han acabat els meus recursos.
Què fas amb algú que et diu, escolta, més que a mi això em sembla molt bé, però no tinc prou?
No tinc prou?
De diners.
De diners.
Pues jo moltes vegades...
Ho dic per si hi ha vegades que hi ha persones que convencen, aleshores us convencen a vosaltres, de dir, doncs mira, val la pena...
És que es pot mirar de simplificar el projecte, però normalment ja en aquests casos emprenedors ja estàs treballant amb unes necessitats mínimes per arrencar. Jo sempre faig pagaments fraccionats...
Ho dic per si a vegades hi ha una certa empatia,
però,
amb allò de dir, mira, un que comença.
Rebaixar...
No, no. Tampoco. No, yo lo que hago muchas veces es, les digo, podemos fraccionar el palo. Claro. Yo no tengo ningún problema. Mi proyecto siempre es un poquito a largo plazo, por lo tanto podemos ir porcionando y cada mes haces eso unas cuotas y no hay ningún problema. No simplifico el proyecto. Yo siempre digo que yo tengo que estar orgullosa del proyecto que sacamos, tanto yo como el cliente. Por lo tanto, no me gusta simplificar porque al final ni yo ni el cliente quedaremos contentos. Así que vamos a por todas, pero vamos a repartir el pago en varios meses, no hay ningún problema. Y sobre todo, que no merme la calidad. Esto es lo primero que vigilo, porque en marketing es muy importante lo que decíamos antes, es mejor no sacar esta página web a que sacarla mal. Por lo tanto, calidad siempre tiene que ser la misma, aunque el cliente diga yo no tengo de momento estos dineros, pues me dices cuándo tendrías previstos los pagos y empezamos a partir de esta fecha y empezamos con estas cuotas, pero que lo hagamos bien, pero que el dinero no sea el obstáculo.
Des del vostre criteri i a partir de l'experiència, si jo tinc una empresa i m'haig d'adreçar a clients de fins a 20 anys, per què hauré d'apostar? Ho dic per si en el món actual hi ha tants canals diferents de poder connectar amb potencials compradors, el públic de fins a 20, el públic de 20 a 40, el públic de 40 a 60, si demanen canals molt diferents entre ells.
Sí, estan en canals diferents.
Estan en canals diferents.
Sí. Els joves estan en tot el que és visual, el YouTube, vídeo, foto...
El vídeo, sí, sobretot el vídeo.
YouTube, sí. Instagram li està mangant molt a Snapchat, perquè com ha copiat les grans coses que feien diferents Snapchat, pues ara, Instagram està creixent més amb més joves que abans... tenia aquest rotllo de fotografia de qualitat, no sé què, quan va començar, ara s'ha perdut molt.
Ho dic per si noteu molt també des de la vostra posició tots aquests canvis que es van operar.
I aquests de per sota de 20, a més, estan molt avançats a tenir la seva xarxa social pròpia, que és muntar-se a grups de WhatsApp o de Telegram o de lo que sigui, i no, ja no arriben a les xarxes socials enteses com a tal, vull dir, són xarxes tancades. També és cert que fins a 20, si el seu potencial econòmic és limitat,
el que és.
I depèn per quin tipus de productes, és millor arribar al Paganini, que és el pare. Però sí que és cert que per arribar a ells, entre cometes, ho estan posant difícil, perquè estan fugint molt del que fins ara havia estat el cor de la seva manera de comunicar-se.
Ja. Els que marquen tendència,
petits
on estan?
Estan tot el dia connectats, perquè ja vaig així que no, que ja estan a internet més que web, més que tele, però és això, potser estan en seves...
xarxes
a les
tancades.
Seves xarxes privades, no?
I YouTube molt. YouTube encara té... El que passa que la publicitat a YouTube és complicada i està molt dominada per publicitat programàtica, que és un rotllo... Bueno, a mi no m'agrada.
En paper qui s'hi posa? S'hi posa molta gent en paper encara? Es creu en el paper o...
Grans marques.
Sí, això,
grans marques.
Paper és prestigi. El paper per mi significa prestigi. El que passa que també el paper és infinitament més barat, vull dir, jo me'n recordo quan jo començava a dedicar-me a això, jo me'n recordo de quan et deien, ostres, és que una pàgina de La Vanguardia d'un diumenge poden ser 4, 5 milions de pessetes, vull dir, estàvem parlant d'unes pastes horroroses i les últimes tarifes dels mitjans de paper són infinitament més baixes.
D'aquella època en què La Vanguardia sortia aquell suplement d'ofertes de treball que feia gairebé una segona Vanguardia.
Sí. Jo me'n recordo, les meves primeres ofertes de treball potser eren d'aquí.
Sí.
Però sí, jo crec que manté el prestigi. Les grans marques, sobretot les d'articles de luxe i tal, tiren molt de paper, de revistes d'aquestes,
sí, potser és anar
de
premsa, premsa més sectorial, no? Més seleccionada, no tant a la premsa general.
Sí, la sectorial jo crec que funciona per molts clients i la premsa, vull dir, el diari i el diari té molt de publicitat a nivell financer, corporatiu i tal.
Però el paper va menys,
Sí.
Va menys. Que quedi clar. Que el paper va menys i el futur és d'altres canals de comunicació. Hi ha temps per...
Per recomanar a totes les persones que estiguin escoltant-nos i estan en cerca de feina que ens enviïn el seu currículum a info@fegp.cat. Totes les activitats i propostes de la federació a www.adec.cat i un apunt molt ràpid, molt ràpid. Apunteu-vos el 16 de març, desè aniversari de Dones d'Empresa, al Malià Sitges, amb la presentació del nou logotip de Dones d'Empresa del desè aniversari que l'ha fet la Judit Antolí.
Vaja. Jo dic gràcies. Edita, gràcies. Gràcies, gràcies, Marcos. Gràcies, Eva. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.